I aquesta tarda els llibres ens porten a Grècia amb la Rosa Maria Bartroli. Benvinguda.
Hola, gràcies. Avui us porto un autor d'una de les literatures més desconegudes d'Europa, la grega, i ho és perquè, podríem dir, l'ombra de Cavafis és tan allargada que de vegades tenim la impressió que no hi ha res més al darrere.
Sens dubte, Grècia ha estat un país amb grans noms, n'hem anat parlant, encara que... Encara es continuen representant tragèdies de Sòfocles, d'Eurípides, però
exactament.
També hi ha, tampoc tenen un nombre tan allargada, també hi ha literatura després d'aquests clàssics.
Tot i el pes,
grecs.
Però tenen molt de pes, aquests noms, però tot i el pes d'aquests clàssics, el mercat del llibre a Grècia viu des de la caiguda de la dictadura militar l'any 1973 un creixement continuat i important. Per exemple, perquè us en feu una idea, entre el 1990 i l'any 2000, el nombre de títols publicats a l'any es van duplicar i es va passar de 3.000 a 8.000. Per tant, és un increment molt important. És clar, si això ho comparem amb el mercat espanyol, no hi té res a veure, perquè aquí a l'any es publiquen 71.000 llibres. Per tant, la diferència seria substancial, però tot i així, doncs, està fent un creixement important al mercat grec.
Per una qüestió lingüística, no?, també.
Exactament.
I una curiositat, en una terra amb tants grans poetes com ara Cavafis, que tu anomenaves, o amb autors de teatre, actualment quin és el gènere estrella?
A veure, el que més es publica són novel·les amb un tant percent elevadíssim de traduccions. Jo diria que les novel·les que escriuen els escriptors grecs estan marcades sobretot per la diversitat. Novel·les socials, realisme màgic, biografies novel·lades, novel·les que indaguen sobre la identitat nacional grega i la diversitat tècnica, novel·les que parodien la vida quotidiana i un fenomen molt propi de Grècia, que és les novel·les anomenades Campus Novel, que són novel·les que combinen el món universitari amb dosis d'erotisme i de gastronomia.
Doncs ara sí, després d'aquest preàmbul sobre la literatura grega, encara no ens has dit de qui ens parlaràs avui.
A veure, us parlaré de l'Andreas Staikos, que és un autor grec i autor d'un llibre molt curiós que es diu Receptes perilloses.
Andreas Staikos.
Exactament.
Ara arriba aquell moment de conèixer el perfil de l'autor.
Us podria dir que va néixer ara fa 62 anys a la capital, a Atenes. És sobretot dramaturg i escenògraf, però també és traductor i ocupa el càrrec del president del Centre Europeu de Traductors. És el precursor del que s'ha anomenat la novel·la culinària grega. Va iniciar-se en el món del teatre, com molts escriptors, amb la tragèdia grega clàssica. Per exemple, a Atenes, a Tessalònica i fins i tot a París s'han representat moltes obres teatrals amb les seves escenografies. I ara fa 8 anys va publicar Receptes perilloses, la seva primera novel·la, una novel·la d'encàrrec que va obtenir un gran èxit i que ja ha estat traduïda a més de 20 llengües.
Ara veig una mica... on anava això que abans has dit del Campus Novel, que m'ha sorprès, i que combinava erotisme i gastronomia, perquè amb el títol de l'obra que ens portes avui. Has dit que va ser una novel·la d'encàrrec?
Sí, es veu que una editorial francesa va encarregar a Staikos que fes un llibre per parlar de cuina grega tradicional. Però l'autor els va fer una proposta i els va dir que volia fer una novel·la. L'editor francès ho va acceptar i llavors l'Staikos d'aquesta manera volia fer una aportació original a la literatura. De tota manera, us he de dir que és un llibre que, a mesura que el llegeixes, et comences a imaginar els personatges dalt de l'escenari. Els diàlegs i les situacions són molt, molt teatrals i a Grècia, de l'obra, ja se n'han fet unes quantes adaptacions teatrals.
Aquest títol, Receptes perilloses, té alguna relació amb les amistats perilloses o no?
Doncs en té moltíssima, perquè l'Staikos coneixia molt bé la visió de llibertinatge que sortia en el llibre de les amistats perilloses de Choderlos de Laclos, perquè el va traduir del francès al grec. També va traduir al grec el Marivaux, que serien dos autors amb aquestes connotacions. L'autor diu que les amistats perilloses va ser una influència inconscient i que tots estem fets de les nostres lectures, a més de les nostres vivències.
Amb la música, doncs, de les amistats perilloses. Quin és l'argument de les receptes perilloses de Staikos?
A veure, l'argument. La novel·la presenta un peculiar triangle amorós que té com a fil conductor el plaer de la bona cuina. És un triangle amorós entre la Nanà, que és la protagonista, i els seus dos amants, el Demetri i el Democlis, més un altre protagonista, que seria en realitat el menjar. Serien quatre protagonistes, per entendre'ns. Es tracta d'intrigues eròtiques impregnades d'un esperit refinat i llibertí. Són 17 àpats sobre els quals es construeix una història a l'Atenes contemporània, una història familiar, lleugera, molt teatral, molt còmica, hi ha moments molt còmics, i molt, molt entremaliada. El llibre mostra com la cuina és un art, però també és un mitjà de comunicació i de seducció. En realitat, els protagonistes masculins, Carme, volen seduir la dona amb uns plats que estan detallats en les respectives receptes al final de cada capítol, i us podria dir que la cuina és un preàmbul, és el pròleg o la metàfora d'altres plaers sensuals que vindran després.
Ah, i aquests plats per la seducció, és cuina popular, alta cuina, són receptes afrodisíaques?
A veure, la resposta seria molt clara. Les receptes són el component realista de la novel·la, són receptes populars gregues, perquè la dona ha de valorar quin dels dos amants cuina millor. Ella coneix els plats a la perfecció i sap si estan ben cuinats o no estan ben cuinats. Si els plats que cuiner si fossin exòtics, clar, no podria jutjar-los doncs, de la mateixa manera. L'autor va explicar en una entrevista que li van fer al setmanari El Temps, quan va venir a Barcelona, que no calia utilitzar plats afrodisíacs perquè per seduir la dona n'hi ha prou amb la qualitat extrema dels plats tradicionals, perquè la cuina en realitat és cultura, és un acte de cultura.
Bé, doncs, quins tipus de plats apareixen?
Us en faré un tast. Per exemple, un dels dos amants li prepara un dels plats que prefereix la Nanà, que és una amanida d'eriçons. Clar, és un plat que és un veritable mal de cap pel seu amant, perquè ha de córrer literalment en ple estiu fins a Rafina, que és una ciutat de la costa grega, a 30 quilòmetres d'Atenes, on un pescador que el coneix li subministra els eriçons dos cops per setmana. Al final del capítol hi surt la recepta de l'amanida d'eriçons. És a dir, que t'expliquen com aconsegueix els eriçons, com els cuina, tot el que envolta les converses entre la Nanà i aquest amant, i després al final hi ha la recepta, una recepta que es pot fer perfectament, molt ben explicada. Hi ha moltes altres receptes, com per exemple la gelatina de capipota, que ells en diuen pictí, les mandonguilles fregides, les cafedes i la sopa de pollastre, però n'hi ha moltíssimes, moltíssimes més.
Molt bé. Ens has dit que Receptes perilloses va ser la primera novel·la d'Andreas Staikos. I què trobem? Trobem alguna de les seves obres teatrals al mercat català o castellà, més aquesta?
No trobem res més. Les Receptes perilloses la va publicar Pagès Editorial a la seva col·lecció L'Omarraco, a la traducció de Montserrat Franquesa i Joaquim Gestí. I per acabar, una petita curiositat. L'editorial Cendrera Zariquei la va publicar en castellà amb un títol molt diferent, que és L'amante gourmet, és a dir, Receptes perilloses en català, L'amante gourmet en castellà.
I que perd, això sí, L'amante gourmet perd aquesta connotació de les amistats perilloses.
Sí, exactament, perd la connotació, però bé, per alguna cosa devien traduir-la d'aquesta manera, també. Pel tema de l'amante, suposo.
I del gourmet.
I del gourmet.
Rosa Maria Bertroli, moltes gràcies.
A vosaltres.
I el nostre gourmet és l'Ivan Rosquelles. Bona tarda.
Bona tarda.
Cap a Grècia.
Cap a Grècia, sí. Concretament cap a Patres.
Cap a Patres,
sí. Un nom que potser no sona gaire, tot i estar parlant de la capital del Peloponès i la tercera ciutat grega en importància després d'Atenes i de Salònica.
I la ciutat que la Unió Europea ha escollit aquest any com capital cultural d'Europa, pel 2006.
Exacte, exacte. I per això segurament és un bon any per visitar-la, no? És una ciutat no gaire gran. Penseu que és una ciutat amb poc més de 150.000 habitants, ideal doncs, per passejar-la. Tot i que els seus habitants abusen del cotxe, això sí que ho tenen, però...
Això tot arreu a Grècia,
sí, bueno,
que no només a Patres.
És veritat, no només a Patres. Però si aquesta ciutat, que és la porta d'entrada a la Grècia continental, l'hem sentit anomenar més últimament, és per això que dius tu, no? Perquè aquest any és la capital cultural europea, per tant, un bon any per anar-hi, perquè aquesta porta que dèiem estarà més oberta que mai al continent. Si repassem una mica la seva història, veiem doncs, que la ciutat va ser fundada en l'època clàssica i dominada pels romans al segle II abans de Crist, ja, i clar, va ser un dels primers centres del cristianisme. Però Patres, de fet, ha tingut molts amos a la seva història. Durant el segle XV va ser possessió de la ciutat de Venècia, després territori dominat pels otomans. Això sí, sempre ha estat un destacat centre comercial i industrial. I per la seva ubicació, Patres, que està a uns 200 quilòmetres a l'oest d'Atenes, més o menys, és una ciutat de pas, també d'entrada. Moltes d'aquestes entrades són a través de les aigües del Golf de Corint, allà on Cervantes va perdre la mà esquerra lluitant contra els turcs. Doncs allà, moltes d'aquestes entrades, com deia, són una de les seves principals fonts d'ingressos, no? Aquests ferris que des d'Itàlia o des d'altres països de l'Adriàtic arriben carregats de passatgers. I tot i que s'ha de dir que temps enrere aquest port tenia molta més importància, perquè era un dels més actius d'Europa i el comerç del raïm, doncs, sobretot, van fer d'ell un dels punts més pròspers del país. Això ara es percep en el record de la gent, però també a través de l'arquitectura, no? Quan hi aneu veureu que la ciutat és plena d'edificis neoclàssics molt macos i, per sort, restaurats tant gràcies a les Olimpíades, als Jocs Olímpics d'Atenes, com per, sobretot, aquesta capitalitat cultural d'enguany. També és una ciutat molt coneguda pel seu carnaval, és molt prestigiós aquest carnaval, i també per la seva universitat. Diuen els grecs que no hi ha cap jove que no hi hagi estat almenys una vegada a Patres. O bé van estudiar, molts d'ells enginyeria, que és la facultat d'aquesta matèria amb més prestigi del país, o bé a passar aquest carnaval, que és un dels més importants del món. De fet, són els estudiants els qui donen vida i color a una ciutat que, tot s'ha de dir, té una de les taxes d'atur més altes del país. Vull dir que no tot és positiu pel que fa...
És que normalment entre els joves és on hi ha l'atur més alt.
També, clar. Pel que fa a la distribució de la ciutat, Patres, doncs està dividida en dues parts, la part alta, més antiga, més pintoresca, i la baixa, que és la que està més a prop del mar, que és, diríem, la més moderna. Una bona passejada per tenir una primera impressió de la ciutat podria començar des d'aquest front marítim, per a través de carrerons i pujant escales, a vegades no és un passeig gaire plaent, però que ens portaria a l'església de l'apòstol Andreu, l'Aios Andreas, que va morir allà crucificat i del qui se'n guarden i s'exposen diverses relíquies, entre elles el crani, o això diuen, que realment és el seu, del que és patró de Grècia i també d'Escòcia. Això fa que aquest temple sigui un centre de peregrinació per molts cristians d'allà d'aquella zona i dels Balcans enfront, i trobarem el Far, que és un lloc fantàstic per pujar-hi i per anar a fer un cafè també a mitja tarda. I és que tenen una cafeteria allà mateix al Far, que està situada sobre el mar i és punt de reunió habitual de molta gent de la ciutat. Si continuem l'ascens, encara ens queda esma, arribarem a la Ípsila Alònia, que potser és la plaça més maca de la ciutat, però sens dubte la més viva. Penseu que està situada al gairebé damunt d'un turó, plena de pastisseries, cafeteries, tavernes i, clar, amb les seves respectives terrasses, que a l'estiu, i ara que comença el bon temps, doncs imagina com estan a petar, no? Ningú hauria de passar per aquesta plaça sense seure a prendre una copeta d'ouzo o de ratxina, no? Menjar-se tranquil·lament una pita, allò per real, la cosa justa per agafar forces i continuar l'ascensió 193 graons més que ens han de portar fins al Castro, un temple construït al segle VI en la part més alta d'aquest turó i sobre les restes de l'antiga Acròpoli. A mig camí d'aquest castro hi ha una excusa ideal per descansar una miqueta més, que és l'Odeon romà de l'any 160 abans de Crist, és a dir, més antic que el d'Atenes fins i tot, i on encara es programen concerts.
Encara tens una escapada perquè vulgui més emoció a part d'aquesta ascensió inacabable.
Exacte, sí, potser, no sé si emoció, però sí una escapada romàntica, va.
I
a més aquesta música...
Ha posat gairebé els violins.
Acompanya. Sí, és una molt bona opció si ens queda temps i volem passar, doncs, això, una estona romàntica o, com a mínim, descansar i que ens portin, més que nosaltres haver de pujar escales. És fer el recorregut de Diakovto, que està a 41 quilòmetres de Patres, fins a Calàbrita, en tren. I no és un tren qualsevol, o sigui, és una via molt estreta del segle XIX, de 22 quilòmetres de llarg, que passa per un traçat vertiginós, ple de túnels, passarel·les, viaductes, amb trams de cremallera, on la pendent és més del 7%, i el paisatge és molt maco. I val la pena fer aquest recorregut, que no ens portarà més de 3 quarts d'hora o de 50 minuts. Abans el tren anava a vapor, i ara ja no, ara s'ha canviat per un motor dièsel. Bueno, ara no, fa ja 40 anys es va canviar per un motor dièsel, i vaja, no és tan sorollós tampoc, no? Però és una escapada allò que està molt bé, ja et dic, que està a 40 quilòmetres i després el trajecte són 50 minuts, vull dir que tampoc no ens portarà tot el dia i que val la pena fer perquè queda molt a propet. I com arribar-hi? Jo ja no he mirat la Setmana Santa, perquè suposo que qui més qui menys dels seus plans, i si no, és que surt molt car. He mirat per l'altre. Potser si volem passar el Sant Jordi i donar-nos la rosa en aquest tren tan romàntic, doncs podem fer-ho. No és excessivament econòmic. Una de les opcions que he trobat és volar a Atenes, amb Lufthansa, és la més barata que hi ha, tot i que ho fa amb escala a Múnich, són 273 euros. Clar, per tot aquest mes, Iberia, que és la millor opció que jo coneixia, perquè vola directe des de Barcelona, està pels núvols, són 600 euros com a mínim.
Però directe de Barcelona a Atenes,
sí,
no
sí,
a
sí,
Patres.
Sí. No, no a Patres, no, a Atenes. Clar, Atenes.
Sí, sí.
Però clar, és que se'n va més enllà dels 600 euros. Però si fem aquesta opció, ja sigui amb Lufthansa, amb Iberia, amb la que sigui, però arribant a Atenes, després hauríem d'anar a l'estació central de la ciutat i agafar un dels autobusos de la companyia Catel, que cada mitja hora surten cap a Patres. Vull dir que està molt ben comunicada amb la capital. Però també us faig una proposta que trobo interessant. Potser no és tan convencional. Jo proposo agafar-nos un dia de festa, que això sempre va bé, un dilluns de festa, i volar en Kona. I dic un dia de festa perquè és que Evolavia, i Vola, que és una companyia de baix cost italiana, vola de Barcelona fins a Ancona, el que passa que els vols de tornada no n'hi ha diumenge, són dilluns, per tant, ens hauríem d'agafar el dilluns. Per exemple, si volem, aquest que us dic, del 21 al 24, seria aquest cas, per 197 euros surt l'avió, per tant, no és car. I un cop allà, des del port d'Ancona, hauríem d'agafar un ferri de Minoan Lines, o de Superfast, o d'Anec Lines, que ens sortirà per 100 euros anar i tornar. Per tant, aquesta opció de 300 euros...
I quan es triga amb el ferri?
No, doncs no he mirat horaris, però no crec que més d'un parell d'horetes... Mm. No crec que més d'un parell d'horetes. Vull dir que sí, no és un viatge curt, com si diguéssim, però clar, si amb Lufthansa has de fer una escala a Múnich, tant per tant, igual et surt...
Trigues el mateix,
més o menys el mateix, i mira, agafes un ferri, que sempre està bé fer alguna cosa diferent.
Molt bé. Jo tinc també el portal d'aquesta capital cultural de la Unió Europea per qui vulgui consultar les activitats que hi haurà si s'animen a anar qualsevol cap de setmana o a l'estiu, perquè això dura tot l'any.
Sí.
És patres2006.gr. I fins al 14 de maig hi ha una exposició, la primera exposició internacional de capitals culturals. I això vol dir que Amposta, l'actual capital de la cultura catalana, representa Catalunya en aquesta exposició. Hi ha moltes coses més, eh? O això qui ho consulti, qui li interessi, hi ha un concert de la soprano Kirite Kanawa, hi ha una lectura de poemes per l'actor francès Jean-Louis Trintignant, una pila de coses. Queda dit.
Molts d'aquests concerts es fan en aquest Odeon romà que deia, de l'any 160 abans de Crist. Vull dir que imagina't, si aquí al grec ja ens agrada anar a veure una teatre, doncs imagina't anar amb aquest Odeon romà.
A la Grècia romà, autèntica.
No? Imagina't.